Caravaneres i caravaneros, ja som aquí. Què tal? Molt bona tarda. És divendres 30 de juny, de darrer dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, un programa de la Ràdio en Català que avui li preguntarà al PSC si hi ha problemes per pagar el lloguer a una ciutat com Barcelona, o al Partit Popular per què Maria Guardiola ha hagut de menjar un gripau com el de Vox, o Esquerra Republicana si ajudaran a la investidura de Pedro Sánchez. Inclús li preguntarem al PDeCAT si finalment es quedaran amb tots els drets de la marca de Junts, però això serà d'aquí una estona. Vinga, avançatem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. També ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral. Fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent ha notat l'augment de preus de cara a aquestes vacances i els preguntarem si mai s'han trobat amb alguna incidència en els vols on han viatjat. Escoltarem quins són els consells que ens donaran el nostre expert del dia, en aquest cas l'advocat Dan Miró, expert en drets dels passatgers i en dret aeronàutic.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Avui en aquest programa, ho dèiem, farem una hora de debat polític.
Segur que hem escoltat tertulians, periodistes i experts parlar sobre l'auge de l'extrema dreta tant al món com a Europa o a casa nostra, però i els polítics? Què hi tenen a dir, sobretot plegats? Si ha de fer front, són partidaris de cordons sanitaris? És una força política amb la que s'hi pot pactar? Avui en parlarem de 4:45 de la tarda amb Ferran Pedret, secretari primer de la mesa del Parlament de Catalunya i diputat del PSC, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, Pilar Vallugera, diputada per Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, i Genís Boadella, diputat al Congrés i membre del PDeCAT.
I un divendres més, Nina, també parlarem de cinema.
I és que avui ens torna a visitar el nostre expert de cinema, el periodista Víctor Rodrigo, que ens parlarà del seu top 5 de pel·lícules sobre revolucions arran del que està passant ara mateix a França.
I a partir de les 5 de la tarda no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve, com sempre, carregadeta amb la traca final, Andreu.
Com cada divendres encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats amb en Marc Andreu. I també obrirem plana d'actualitat rosa al nostre safareig per principiants.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minutets que passen de les 3 de la tarda. Qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs avui ha arribat el moment esperadíssim per tota la gent d'aquest programa, que era estalquejar en Marc Andreu.
Ui, mira. Compte aquí.
Sí.
Ens donarà el divendres.
Abans, però, de començar l'estalqueig, us he de dir que podríem fer un top 3 dels col·laboradors d'aquest programa més esbojarrats, i segurament seria per aquest ordre que us diré ara mateix. Marc Andreu en primera posició, Ada Parellada en segona posició i Maria Voronkova en tercera posició. No sé com ho veieu.
Mira, estic mig d'acord. Pots tornar-lo a repetir un altre cop?
Marc Andreu en primera posició, Ada Parellada en segona posició i Maria Voronkova en tercera.
Estaria d'acord, sí.
Sí?
Jo estaria d'acord.
Jo potser canviaria la segona per la tercera. Faria un gir.
Sí?
Faries Maria Voronkova i Ada Parellada,
Sí, potser sí.
Que Ada Parellada té dies.
Té dies.
Per exemple, ahir va estar bastant guai, diguéssim. D'altra banda, Marc Andreu és una estrellita de l'Instagram. Fa de tot i ho penja tot, tal com que tots els de l'equip avui l'ho diem perquè ahir va anar al festival Vida. I a sobre ens ho refregue posant en primer pla a Julieta Venegas tocant en directe.
Home,
jo li vaig dir, que amb tot el carinyo del món i amb tot l'amor del món, però l'odi era fort.
Sí. Per mi també. Ara bé, enveja pura i dura per aquest vídeo.
Hola, hola, sóc el Marc Andreu i la televisió, sí senyors, és cultura.
Perdona?
Sí, va sortir a l'APM, Compte aquí, d'aquí a l'estrellato.
És clar, és a dir, clar, que posi somni desbloquejat a la descripció del vídeo, no? Crec que tot català i tota catalana alguna vegada ha somiat en aparèixer a l'APM, alguna pregunta més, i més si no és fent el ruc, com moltes vegades passa.
Diguem-ho clar i català. Gent de l'APM, si hi ha algú escoltant-nos, Andreu González mereix sortir a l'APM.
Sí, sisplau.
A la Ràdio Escultura.
De tots els de la caravana, jo crec que el primer seria l'Andreu. Sí, sí, no?
Absolutament.
Per poca vergonya, com va la cosa.
Bueno,
no, però també.
Sí, no? Però abans d'acabar, us he de fer una confessió, d'acord? Jo en Marc Andreu ja el seguia des de fa un temps a les xarxes socials. Mm-hmm.
Des del llop?
No.
Abans.
Bastant abans. Ui, i sabeu per què? Doncs perquè segurament per xarxes socials alguna vegada l'haureu vist fent reportatges de carrer graciosos per marques molt i molt conegudes. De fet, el que més gràcia em fa i em feia en el seu moment és quan l'envien al sud d'Espanya a fer aquest tipus de reportatges perquè, pobre, l'accent de Tàrrega no se'l pot treure de sobre i parlar castellà amb l'accent de Tàrrega és molt divertit.
Sí,
té
sí.
un vídeo, jo encoratjo tothom, si ho pot veure... al seu Instagram, a l'Instagram de Marc Andreu, té un vídeo d'aquests que dius tu, a les Canàries.
També.
Ai, quin riure.
Aquest fa
és
poc.
És espectacular.
Oi que sí?
No fa tant
d'aquest.
No.
Jo me'n recordo que havia fet per una marca de cerveses al sud d'Espanya.
Mm-hmm.
Si podeu i el trobeu, mireu-lo perquè
també
val molt la pena. Tot i això, Marc Andreu, per alegrar-nos, tot i fer-nos patir moltes vegades en aquest programa, he de dir, les tardes de divendres està més que aprovat.
Ara, digues que sí. Quin és el teu toc d'avui, Andreu?
Doncs avui us vinc a parlar del tema dels calaixos on no hi cap tot allò que hi has de posar.
Home,
mira,
clàssic.
Ja trigaven sortir aquest,
sí,
eh?
Sí, és que les coses són clares. No vulguem posar-hi tot el que teníem en un calaix més gran en un de més petit, perquè a mi el tema Tetris em posa una mica dels nervis.
No, i no només això, que vols posar-ho tot i després la fullola del calaix, diguem-ne, se bomba.
Sí,
i et va caient tot per darrere.
Mira,
és un clàssic.
Això és una altra cosa que odio bastant, que se'm caiguin les coses cap a baix, perquè, un, després no les trobes.
Correcte.
Dos, el teu company de pis, si és que comparteixes pis, ja s'ho ha cruspit. D'acord? I qui diu calaix també diu maleter, ara que la gent se'n va de vacances,
també.
No? I a mi, doncs, no em trobareu organitzant maleters o calaixos on veig ja de bones a primeres que tot no hi cabrà, perquè em poso dels nervis, de veritat.
Què és el que ho dies avui, Andreu?
Doncs no saber com posar els cordons de les sabates de tal manera que no cal fer un nus i no quedin per fora. És un tema que tinc bastant pendent amb mi mateix, perquè no sé posar els cordons de tal manera que tampoc em molestin el peu al caminar per sota la planta. No sé si m'explico. O el tendó, que encara crec que és pitjor, perquè després et surten ferides.
Té el seu truc, eh? De fet, hi ha moltes maneres de lligar-los.
Sí, 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 sí. Això, mira, és fàcil. Això, la setmana vinent, Núria Ros...
Truquets de lifestyle.
Ens farà un lifestyle de tot plegat.
Perfecte. Així m'ajudarà a mi. Vull dir, és que, a banda de que també hi ha diferents maneres de fer nusos, que crec que és el que està explicant Nina Agustí.
Sí.
És que el llacet, a mi de vegades...
Què?
Em fa bastanta vergonya.
Sí, a mi també. Me'l tapo sí. amb els baixos del pantaló. Normalment em tapo el llacet.
A més, és que de vegades queda irregular.
Sí. No, hem d'inventar una altra cosa que no sigui ni llacet ni velcro.
Exacte. Sí, perquè el velcro...
Ara m'heu fet mirar el velcro, els llacets que porto i realment els porto molt malament, eh?
I saps què passa?
Ens veuen, però...
Exacte, jo he de fer com doble o triple nus.
Clar.
I queda allò...
Triple nus?
Sí, sí, sí.
Triple nus és molt.
Ostres, aquí ja no hi he arribat, jo. La meva infància no ha arribat al triple nus.
En fi.
M'he quedat al segon.
És el que hi ha. Per cert, ara que l'anomenàvem, deixa'm-ho dir, una abraçada enorme cap a la sotsdirectora d'aquest programa, cap a Núria Ros, que avui no podrà ser amb nosaltres, però l'esperem dilluns en Candeletes. Què és el que et fa feliç, Andreu?
Ahir olorar a pluja i no a contaminació.
No va ploure tant, eh?
No, però va ploure, que això és el que importa.
Sí.
Saps? I llavors, aquella oloreta a pluja, de terra humida...
Saps com es diu?
No, té un nom.
Té un nom, l'olor a pluja.
Ah, sí?
Sí.
Olor a pluja.
Espera't, ja ho diré. Tu ves xerrant, perquè ja ho diré, que ara no me'n recordo, però petricor.
Com?
Petricor?
Petricor és l'olor, aquesta olor típica, a terra, a molla, no ben bé, a pluja...
Petri ve de pedra, no?
Doncs ja ho tenim.
Ah, molt bé, està molt bé, això. Bé, ja m'he pres una cosa nova
ja
en el programa d'avui. Efectivament, ja podem anar de cap de setmana. Adéu, Joan. No, és broma. El que més felicitat em va fer ahir va ser això, no? Doncs que ahir plogués, llavors es refresqués l'aire, pogué obrir la finestra de la meva habitació i que no hagi hagut de fer servir el ventilador durant tota la nit.
Oh, que bé.
Per tant, pot ser que estigui dient que avui ha sigut la primera nit després d'unes quantes setmanes que he dormit bé.
Jo et diré que he passat fred i tot.
Què?
Home, fred
sí.
Tampoc, eh?
Una cosa.
Està tot ben obert i, mira...
Tampoc et passis.
Tampoc et passis.
Compte, compte. Va, a propòsit vell.
Doncs he d'anar a la farmàcia, com que ja és un hàbit, gairebé, doncs hi vaig anar, no? I després el tema de la T-mobilitat, quin títol em comprava, no?
Sí.
Vaig mirar-ho...
L'estudi de mercat que havia de fer.
Sí, correcte.
Sí, sí. Vaig mirar-ho, de fet, em vaig estar mirant el calendari dels mesos, o sigui, poca broma, i anar comptant 90 dies en 90 dies. Aviam, si se m'esqueia amb les vacances de Nadal, ull...
Home...
Ull. Sí, no, no. I al final, doncs, vaig arribar a la conclusió que millor tenir una T jove que ara pots anar fins a Manresa amb aquest títol i també allà on els trens arribin. A Solsona encara no, perquè no hi arriba el tren i no hi arribarà mai.
No. Algun dia hi arribarà.
No té pinta.
Entre Solsona, que no hi arriba el tren, i a Puigcerdà, que trigues com setmana i mitja en arribar-hi...
Sí, també.
Sí, compte. Sí que és cert. Sí.
Propòsit nou.
Doncs mira, com que avui no hi ha Núria Ros, sí, que ens alegri amb la seva cara bé, i sobretot amb la musiqueta del dia, he decidit posar-me 2 segons en la pell de la nostra subdirectora preferida per portar-vos jo la notícia musical.
Em sembla perfecte.
Sí, i com que és divendres, fa aquest temps una mica rarot, perquè hem començat el dia amb núvols, ara sembla que surti el sol.
Ara fa solet, sí.
Sí. Al final ens hem d'alegrar, no?, perquè és divendres, ve el cap de setmana, sí, i avui la notícia musical ens la porta Belén Aguilera.
Si fuera un animal, seria un galgo, eh?
Sí, en el seu moment...
Tu què series, Andreu?
Nina Agustí.
Ui, mira, ha passat a passar palabra, no?
Sí.
Mira, ostres, mira, tiré qualsevol.
Ja ho sé.
Què?
Un dofí.
No et crec.
Sí, no et crec.
Perquè un dofí... No, una cosa...
No, no pot ser.
Un dofí al mar, lliure.
Clar, 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 un dofí lliure. Sí, sí, sí.
M'agrada molt.
Sí, saps què hi fan els dofins? Ara puc fer un petit kit-kat aquí super random. Els dofins per...
Fan això, els dofins.
Quan neix un dofí petit, sí, la seva mare fa un soroll. Aquell soroll, sí, és el nom del dofí.
Ah.
I és únic.
No, una cosa. És que avui estem aprenent molt, eh?
Sí.
És que dels dofins,
compte,
crec que en podem aprendre molt, eh?
Sí, i tant.
La veritat,
i tant.
Hi ha moltes coses curioses allà darrere que no sabem.
Un somni, Andreu, no sé si compartiràs també, eh? Que és banyar-me en dofins.
Sí, sí, sí.
Per també? Tant, seríem dofins, no? Avui?
M'encantaria.
Sí,
la veritat
aquest
és que
estiu,
sí,
ens banyem en dofins.
Bé, no ho tinc gaire clar, però bé, en el seu moment, Núria Ros ja ens va dir que la cantant catalana trauria un nou disc, i avui, sí, per fi, ha arribat ja el dia i ja es pot escoltar aquest Metanoia, totes les plataformes, un disc de 7 cançons que suposa un abans i un després en la música de Belén Aguilera, i amb el que ha experimentat i escapat de tot el que soni a comercial aquí a Espanya, i amb unes lletres bastant profundes. I avui us deixo amb una de les novetats d'aquest disc, perquè sí que és veritat que ja n'havia tret uns quants singles abans, uns avançaments, d'aquest Metanoia, no? I aquest, us deixo avui amb aquest Quién Soy, que de veritat val molt la pena i crec que m'hi sento bastant identificat.
Tu has currat avui, Andreu?
Has vist? Avui he fet la feina ben feta.
Està molt bé. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan. Últimamente estoy, que no sé muy bien quién soy. Últimamente estoy, que no sé muy bien quién soy. No sabría definirme, cambio cuando hay gente delante. Les digo que no estoy triste, para no tener que explicarme. Me sentía tan orgullosa de mí, hace tiempo creo que me definí. Ahora mismo no entiendo por qué estoy así, tenía alegría y la perdí. Y ahora pienso que últimamente estoy, que no sé muy bien quién soy. Últimamente estoy, que no sé muy bien quién soy. Me agobio cuando se acaba la fiesta. Se me da bien subir, pero bajar me cuesta.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Un 3:15 de la tarda. A aquesta hora saludem també a la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en general, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què a la nostra audiència. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, no, Joan. Avui la pregunta del dia ha estat: diries que és més car o més barat anar de vacances aquest any? Aquesta és la pregunta, d'acord? Per quin motiu fem aquesta pregunta? Doncs perquè ara molts i moltes comenceu a marxar de vacances i és hora de posar sobre la taula un tema que ha anat rondant aquestes setmanes pels mitjans i que crec que s'ha de dir. Els bitllets d'avió enguany s'han disparat un 21%. Uh-huh. De fet, l'Associació Internacional del Transport Aeri ja va anticipar aquest increment a finals de l'any passat, alertant que la inflació es reflectiria doncs, en els preus dels vols. D'altra banda, portals com el 324 informen que aquest 2023 el cost de restaurants i hotels també han augmentat entre un 20 i un 30%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, unes vacances... Podem dir que pugen, si depenen d'un avió, d'un hotel i d'un restaurant, doncs s'haurà pujat el preu, òbviament. Uh-huh. Nosaltres volem comprovar si la gent del carrer s'ha trobat en aquesta situació i volem saber si creuen que les seves vacances d'aquest estiu 2023 són més cares o no.
Mucho más caro, con todo el precio del viaje en sí. Traslados, trayectos y el propio viaje.
Más o menos igual, yo creo. Parecido, sí.
En trenes y buses sí que está más baratillo, bueno, Renfe sí más, pero en vuelos está carillo, ¿eh? Como que ha subido.
Jo em quedo aquí, vaig a la Costa Brava, però tinc l'apartament llogat fa com 5 mesos, si no, no tenia res. Caríssim, molt car. O sigui, la Costa Brava jo vaig cada any, i aquest any ha incrementat moltíssim. I a més, poca opció. O sigui, que o agafes lo que hi ha o amb un mal estat, perquè els apartaments estan fets una mà, molt més car. I bitllets estic mirant per anar-me'n al setembre, caríssim.
O sea, igual antes te costaban entre en España, ¿eh? O sea, digo, viajar entre España, pues alrededor de 60, 70, igual un vuelo así de madrugada, tal, igual ahora te puede llegar a costar 100 euros. A Mallorca estoy mirando vuelos y ida y vuelta, mínimo 300 euros.
Però en canvi veig que la gent viatja molt, perquè vaig on vaig està tot ple, o sigui que existent.
Comparado a Francia es muy, muy bajato, porque es muy caro en Francia, pero estuve aquí en febrero y para mí es igual. No veo ninguna diferencia comparado a febrero.
Déu-n'hi-do, la gent d'acord en que pugen els preus majoritàriament, eh?
Sí, menys estrangers que venen d'altres països que, òbviament, són una miqueta més cars i troben que el preu està doncs, gairebé igual que fa uns mesos.
Ha sortit Mallorca, també, no?
Sí.
Aprofito per preguntar-te una cosa. Quant temps t'has o has tardat en adonar-te'n
que
Mallorca es diu Mallorca perquè és la illa Mallor i Menorca es diu Menorca perquè és la illa Menor?
Mira, m'ho havien dit, eh? Però, sincerament, no és una cosa que tingui present sempre que penso en les Illes Balears.
Jo no ho sabia, m'he assabentat fa 18 minuts.
I a Eivissa, què? Es queden aquí?
No, es queden aquí. És la més gran, la més petita, i després a partir d'allà...
Doncs a l'entremig, no?
Exacte.
Ara volem saber si els nostres estimats participants s'han trobat mai amb cap incidència o problema amb les companyies aèries, d'acord?
Val.
Joan, tu no has tingut mai cap problema d'aquests? Podria ser cancel·lacions, retards...
Retard sí que n'he tingut.
Et puc dir una cosa? A mi em van deixar plantada a Berlín. No diré la companyia.
Et va deixar plantada tota una companyia aèria?
Havia de tornar un diumenge.
Déu-n'hi-do.
El dilluns treballava. Sí. Dilluns no vaig anar a treballar per culpa...
Estem parlant de la final de...
No.
Ah.
No, vaig venir a treballar aquí. A la...
Final
és
de
igual,
la Champions
Joan.
Femenina.
Sí, però aquell dia vaig tornar.
Sí, clar.
No, va ser en un altre lloc. Vinga, va. Volem saber, doncs, això, si els nostres participants s'han trobat mai cap incidència o problema amb les companyies aèries. Han tingut mai cap problema? Escoltem-ho.
Cancel·lació de vols fa poc,
sí,
però amb un problema amb França. La companyia va trucar i em van proposar un altre billet.
Sí, un cop només vaig pagar més perquè no vaig fer el check-in a l'hora. Ho vaig fer com una hora abans i normalment 24 hores abans. Llavors, 50 euros.
Però vas pagar i ja està.
Clar, és que havia de tornar sí o sí perquè presentava el TCM el dia següent.
A mi sí que me ha pasado de una vez de overbooking. Pues volver a casa y coger el siguiente vuelo que hubo.
Sí, pues los vuelos a veces sí ha habido retrasos, pero bueno, sí, por tráfico aéreo o cosas així, tens que esperar, però bueno, una hora o així.
És típiques incidències, eh?
Típiques, però encara en tenim més, perquè de veritat no tenen pèrdua, eh? Joan, escoltem-ne.
Ahora las de mano son solo mochilas sí, y cosas así. Y estas ahora son de cabina. Y te las cobran igualmente. Claro, y es como, a ver, estas antes no las cobrabais.
Eso en Ryanair la última vez sí. Hombre, te quejas y al final no la pagas. Si es la maleta de mano, Ryanair te dice que no puedes llevarla. Evidentemente eso es ilegal, va en contra de la norma. Entonces te quejas y Ryanair al final acepta y te deja pasarla sin que te la cobre.
¿Lo has hecho eso?
No. No me ha tocado, pero sé que Ryanair lo hace. Te impide llevar maleta de mano.
No he tingut mai cap. Això que jo vaig viatjant, eh? No, cap.
No, toco
fusta.
Sí, en febrero había un problema con la compañía Vueling, el retraso, porque no había muchos sitios en el avión. Había más pasajeros que los sitios disponibles, entonces era un poquito complicado. Yo me he quedado en mi sitio, pero hay gente que tenía que tomar a otro avión.
Ai, el típic cas de les maletes, eh?
Oh, i tant. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track. Hola, no,
Mallorca, avui.
Mira, està superben trobat, eh? David, que està per tot. El bonus track d'avui és d'una dona que li preguntem per les seves vacances i resulta que es troba ara mateix de vacances aquí mateix, a Barcelona, i ens comenta si creu que és car o no.
Las vacaciones en general sí, porque yo me doy cuenta, de hecho hemos venido ahora a reservar aquí porque encontramos que los billetes de vuelo han encarecido, vamos, no el doble, el triple, encima te ponen más pegas para todo, con las, que si las maletas, que si qué sé yo qué. Barcelona en sí la sigo encontrando cara, porque cualquier cosa que vayas a hacer es a pagar, y entonces nosotros venimos de un sitio que realmente no cobramos grandes sueldos, sino, vamos, que somos 1000 euristas, entonces a nosotros sí nos supone un gasto considerable venir aquí de vacaciones. Pero es que me encanta Barcelona, entonces de vez en cuando tenemos que venir.
Mira que bé, veus?
I espereu que encara parlarem una mica més amb ella i ens comenta que també ha tingut problemes amb els vols, en concret amb el que l'ha dut fins a la ciutat comtal.
De overbooking, de hecho, al venir para acá, porque nosotros venimos de Canarias, realmente sí había overbooking en ese mismo vuelo en el que veníamos. De hecho, alguien de aquí, de Barcelona, nos comentaba que había recibido incluso de Vueling un mensaje de que había ya overbooking en el vuelo, a ver quién se quería echar para detrás voluntariamente, para tal. Entonces, yo sí, eso sí lo he vivido ya en las últimas veces que he viajado, pero no solo aquí en España, sino fuera de aquí. También lo he vivido en Frankfurt. O sea, en estos casos, no puedes hacer nada, o sea, te aguantas reclamar que te devuelvan el importe, pierdes del trabajo las horas que tienes que perder del trabajo, te sientas súper mal porque al final te lo están diciendo en el mismo momento en el mostrador cuando llegas y no te queda de otra que esperar, pero vamos, que ¿por qué viajamos? Porque es que necesitamos desconectar, pues si ya no lo podíamos hacer antes, lo hacíamos 4 veces, ahora lo podemos hacer una vez, nosotros por lo menos, entonces bueno, lo aprovechamos y ya está.
Ara sí, escolta, la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. L'advocat és l'advocat expert en dret aeronàutic i en dret dels passatgers. Ell és en Dan Miró. Molt bona tarda, senyor Miró.
Què tal? Molt bona tarda.
Sembla que hi ha molta gent que ha patit tota mena d'incidències amb els seus vols. Anem pas per pas. Si parlem de l'overbooking, de què estem parlant exactament i què podem fer com a passatgers?
A veure, respecte a l'overbooking, dic que aquest any serà més usual de lo normal, perquè la operativa juliol i agost d'aquest any va molt estressada. Què vol dir? Que està tot venut. Per això també els preus són tan cars. Hi ha una demanda molt més gran i, com que fan aquests percentatges de sobrevenda, de venda més bitllets que els seients que té, en èpoques vacacionals la gent acostuma a no fallar, com els càlculs aquests estan previstos normalment per els viatges normals anuals, on hi ha gran part de viatger de negoci que percentualment ja està controlat que no acabarà agafant aquell vol, es pot fer des del 5 al 15% de sobreventa i no passa massa gaire res. Èpoques vacacionals no, i estem en una època no tan sols vacacional, sinó que, a més, amb una sobredemanda que no hi havia sigut mai. Per tant, hi haurà molta overbooking, ja hi està sent en aquests moments, i serà encara més el juliol i l'agost. Què es pot fer? Evidentment, l'overbooking, qualsevol persona que es trobi en overbooking i que el portin al seu destí amb més de 2 hores de retard, o sigui, que li haurien de donar un vol alternatiu immediatament, i no pot arribar més de 2 hores de retard, més de 2, no de 3, no ho confonguem amb el retras, li haurien de pagar una compensació que anirà depenent de les distàncies, de 250 euros fins a 1.500 quilòmetres, o de 400 euros fins a 3.500, o de 600 euros a partir dels 3.500. Per tant, tothom que es trobi en overbooking, si la companyia no el col·loca ràpidament en un altre vol i arriba al seu destí habitual amb menys de 2 hores de retard, tindrà dret a aquesta compensació. L'ha de demanar a la companyia i li ha de pagar en 7 dies. I si no li paga en 7 dies, ha de presentar la demanda judicial o la reclamació corresponent. És un de manual, el tema de l'overbooking.
Senyor Miró, jo voldria preguntar-li, ara que ens parlava d'overbooking i què podem fer com a passatgers, ara li faré una pregunta d'aquelles que jo ja entenc que els advocats experts en la qüestió no teniu bola de vidre, però vaja, quan serà il·legal l'overbooking? És a dir, com una empresa pot vendre una cosa que no té i que això sigui il·legal?
És que ja està penalitzat clar, és una qüestió civil no penal, per tant, però està penalitzat. És a dir, no li surt gratis a la companyia. Vale. No li hauria de sortir, cuidado, perquè després fa estratègies que aquestes sí que són infames i no s'haurien de produir, que és que el que li he explicat, si vostè té una sobreventa, bàsicament és perquè tot això, al final, en la teoria està en que redundeix en el propi consumidor. És a dir, si es pot fer una sobreventa del 10-15%, que és el que està estudiat, que no es presenta a volar, és el nou show, vol dir que les companyies poden ser molt més competitives en preus i baixar molt més els preus. En teoria ens en beneficiem tots. Què passa? Que hi ha èpoques puntuals, molt bens molt concrets, que això es dispara, no és així, el passatger vacacional no acostuma a no presentar-se, i llavors, i si a més hi ha una sobredemanda, com és el cas que ens passa aquest any a juliol i agost, doncs ja tenen servit el problema. Llavors, clar, legalment, hi ha una penalització per la companyia, perquè ha de pagar, a part de transportar-te en el destí que has contractat 2 hores o 3 o 4 més tard, t'ha de portar, per tant, igualment, a més t'ha de pagar una multa de 250 euros, o de 400 o de 600. Clar, és aquella franja de dir prohibir l'overbooking segons els experts de la IATA i de la Comissió Europea i de Transports, això acabaria sent un perjudici més gran pel global dels consumidors. És una explicació bastant complexa, però intento ser molt, molt, molt planer perquè ens entenguem tots.
I nosaltres que ho agraïm.
Senyor Miró, ens queden pocs minuts, però no vull deixar passar l'oportunitat de preguntar-li per la cirereta del pastís, no? Les maletes de cabina i les de mà. És normal que ens cobrin per aquest tipus d'equipatge?
Mira, et diré una cosa, compte, perquè aquí ja fa dies que he vist que, a més, hi ha alguna associació de consumidors cubà publicant i tothom li publica, perquè el titular és cridanera, és il·legal... Compte, això només generem frustració. Per què? Perquè el que diu la llei, és que és molt clara la llei, diu que la companyia té l'obligació de deixar-te pujar el seu equipatge. El que no diu la llei és quin equipatge i qui decideix quin equipatge puges. Aquest és el drama. Llavors, m'explico. Clar, la companyia aèria el que decideix és l'equipatge que et deixarà pujar. Tothom se li permet pujar amb un equipatge. Passa que hi ha companyies que han arribat a reduir-ho al bolso de mà, perquè ens entenguem. I això és legal, perquè a més la normativa de l'Unió Europea que s'aplica a l'estat espanyol ho deixa i ho posa en consideració, no tant la normativa com la jurisprudència, que això sí que és veritat que va una mica contradiu el que diu la llei de navegació aèria, però compte que el que preval ja a dia d'avui és els reglaments europeus i la jurisprudència de la Unió Europea. Per tant, clar, jo he sentit a dir, no, és que ens han de deixar portar l'equipatge que el passatger vulgui i el que cregui oportú. Això és una barbaritat que ja ens agradaria, però és que van contra el sentit comú. És a dir, si tu et presentes amb 8 maletes igual que els altres 180 passatgers, doncs és evident que allò hi ha un espai, se'n diu física, eh? I per tant, quin és el problema gros aquí? Que aquí ja hi havia un decret que de l'estat espanyol, perquè no ho ha regulat ningú, perquè ningú ha volgut regular, perquè això a les companyies no els interessa, que és quin tipus i quan... És a dir, volums i pesos d'equipatges que s'ha de permetre. I això no s'ha arribat a provar mai. Sempre ha anat quedant aquest decret en el calaix. Llavors, clar, ja la teoria... la legislació corresponent, que deixa clar que s'ha les companyies estan obligades a deixar-te portar el seu equipatge, però elles regulen quin equipatge et permeten. I a partir d'aquí, això sí està permès. Llavors, hi ha una sèrie d'associacions de consumidors que amb aquestes ambigüitats de la normativa, que no és gens ambigua quan arribem als tribunals, perquè la Unió Europea ja s'ha pronunciat en moltes ocasions, només generen que frustració i problemes. Per tant, compte amb aquest tema. És a dir, les companyies estan decidint quin tipus d'equipatge portes, perquè també hi ha la teoria, i això és cert, eh? És a dir, redundeix en el consumidor en benefici de tots el que es marqui el que paga cada un per cada servei que presta. Sí, doncs miri, si vostè només porta el bolso de mà, vostè només pagarà els 20 euros del bitllet. Si vostè vol portar una maleta de cabina, perquè hem de tenir en compte que hi ha 180 places en els aparells de Corradi, que són els normals, i només hi caben 120 maletes de cabina, en aquests avions. Clar. Per tant, l'altre hauria d'anar a facturació, etcètera, etcètera. Llavors, és que és inviable, físicament, eh? Per tant, el que s'ha de fer és regular definitivament i no enganyar a ningú i explicar la realitat del problema. I dir, escolti, aquest bitllet va sense equipatge o va amb un equipatge de mà, que en teoria les companyies ho compleixen, i si vostè vol una troller cabina és aquest suplement. I, clar, el que podríem fer si realment el que diuen algunes associacions de consumidors estigués regulat en la llei i fos així, que no ho és, les companyies t'haurien de cobrar directament 100 euros perquè t'haurien de cobrar l'equipatge de mà, el bitllet i tot el que en aquests moments no t'estan cobrant. No sé també si és una mica complex i poc
s'entès
agradable de sentir, però és la realitat.
Sí, sí. Senyor Dan Miró, advocat especialista en dret aeronàutic i drets dels passatgers, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres. Vinga, a vosaltres, adéu.
Un minut que passa de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de l'extrema dreta amb polítics com Ferran Pedret, Santi Rodríguez, Pilar Vallugera i Genís Boadella, aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Quatre minuts que passen ara mateix de 3:45 de la tarda. Mireu, és evident, no ho dic jo, ho diuen les dades, que com a mínim des de l'aparició del trumpisme als Estats Units, l'extrema dreta està protagonitzant uns anys de creixement arreu del món. Des de Jair Bolsonaro a Brasil, a la Itàlia de Meloni, passant per Orbán a Hongria. I això que es produeix arreu del món també es repeteix a casa nostra amb casos com els de Vox, que va irrompre amb força la passada legislatura i aquesta es podria consolidar fins i tot arribant a pactes per entrar al govern o com a Aliança Catalana de Sílvia Orriols, arribant a l'alcaldia de Ripoll. I segur que tant vostès com jo hem escoltat des de tertulians a periodistes, analistes, experts en la matèria parlar durant hores als mitjans de comunicació sobre tot plegat. Però i la política? Què hi té que dir la política sobre aquest auge de l'extrema dreta? En parlem tot seguit amb representants dels partits polítics que han decidit participar en aquesta taula de debat a la caravana de Ràdio Estel. Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Hola,
per
bona
venir.
Tarda.
Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Què tal? Bona tarda, gràcies.
Molt bona
per venir.
Tarda. Vosaltres.
Pilar Vallugera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. Què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
I Genís Boadella, diputat al Congrés també i membre del PDeCAT. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per encetar aquest debat, i abans de tractar el tema que ens ocupa, com és l'extrema dreta, aviam, queda tot just una setmana per l'inici de la campanya campanya electoral de cara a les eleccions generals d'aquest 23 de juliol. Per tant, deixin-me almenys que els hi faci una pregunta per partit sobre alguns dels temes d'actualitat política dels darrers dies. Comencem pel PSC i, per tant, amb Ferran Pedret. Ferran, entrevistada per Pablo Tallón a SER Catalunya fa pocs dies. Deus haver sentit aquest tall 8 milions de vegades ja. Meritxell Batet deia això sobre l'habitatge.
En aquesta llei d'habitatge es preveu, per llei, és a dir, que ja no és una política conjuntural, sinó que és una política estructural, inclosa en una llei formal, que el que estableix és que totes aquelles famílies vulnerables tindran una pròrroga d'un any, no de 6 mesos, d'un any. Per tant, estem doblant la pròrroga i reconeguda per llei.
Però només a una part, no? És a dir, a la majoria de la població no se li congela.
A les famílies vulnerables, clar, home... la major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer. I
bueno, si puja,
efectivament...
potser sí, no? És a dir, aquí a Barcelona un lloguer de 1.200 euros que pugi un 6%, pot ser un problema.
Però hi ha una limitació de la pujada del lloguer. Hi ha una limitació
no
del 2%.
No?
Hi ha una limitació del 2% i durant 2024 una limitació al 3%.
Però actualment no està en vigor a cap comunitat autònoma aquesta limitació perquè no hi ha cap zona tensionada a Espanya encara declarada de forma oficial.
Bueno, però hi ha aquesta possibilitat. És a dir, també les comunitats autònomes han de fer la seva feina.
Senyor Pedret, dades publicades el dijous 8 de juny. El preu del lloguer a Barcelona ha pujat un 13,7% entre el 2015 i el 2021 i acumula 6 anys consecutius a l'alça, segons els resultats publicats aquest dijous, que dèiem, el 8 de juny, per l'Institut Nacional d'Estadística. Barcelona no té un problema amb el lloguer?
No, clar que el té. És que no és innegable, no? Jo d'entrada agraeixo que hagin posat el tall complet, perquè jo crec que amb el tall complet es veu més clarament el que la pròpia companya Batet va explicar immediatament quan va veure l'enrenou que hi havia al voltant dels titulars que es feien a partir d'aquesta entrevista, explicant que es sentia molt haver-se explicat tan malament. Ella estava explicant que el que es feia és, d'entrada, amb la llei de l'habitatge, donar una cobertura estructural al problema de l'increment dels preus de l'habitatge i que, per tant, ja no feia estrictament necessària la pròrroga de mesures que havien estat conjunturals, però explicava també que per les famílies més vulnerables sí que es mantenia una pròrroga d'un any. A més, diguem, tan clar tenim que aquesta situació és complexa i especialment en zones urbanes, que s'acaba de declarar Barcelona com a zona tensionada per poder ser de les primeres ciutats, si no la primera, en què tingui aplicació aquesta nova llei d'habitatge.
Anem cap al Partit Popular. A Santi Rodríguez també li vull posar un tall, perquè fa pocs dies, com coneix, després de les eleccions autonòmiques a Extremadura, la candidata del Partit Popular, Maria Guardiola, parlava així sobre els pactes amb Vox. Deia això.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona i tiren a una papelera la bandera LGTBI.
Això deia Maria Guardiola fa uns dies. Avui dia Vox està al govern del Partit Popular d'Extremadura.
Sí, només li faltava dir que no hagués pogut dormir si hagués introduït a Vox en el seu govern. Jo crec que va calcular malament quins eren els efectes del seu posicionament en aquell moment. I a mesura del temps, doncs, jo crec que ha anat veient quins podien ser els efectes i, per tant, ha anat modelant la seva postura i adaptant-se a la realitat. I la realitat era que, si volíem aconseguir el govern d'Extremadura, era necessari un acord amb aquesta força política per poder tenir la majoria suficient. I així ho ha acabat fent, i crec que d'una forma bastant satisfactòria i sense renunciar a masses coses.
Li pregunto diferent, eh? Creu, Santi Rodríguez, sent honest, que Maria Guardiola s'ha tregat un gripau?
Bueno, sí, una mica sí que s'ha tregat el gripau, clar. Però jo crec que són d'aquelles coses que, a vegades, si et poses allò molt ferm en algun aspecte sense valorar-lo bé, doncs et pot arribar a passar.
Anem cap a Esquerra Republicana, perquè també li vull preguntar a la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Pilar Vallugera, que avui ens acompanya en aquest debat, si investirà o no Pedro Sánchez com a president del govern.
Així, directe, eh?
Directe.
Vale. Doncs la resposta és que depèn, ja veurem. D'entrada, les enquestes donen una aliança possible amb una majoria absoluta al pacte PP-Vox, i per tant aquest no és l'escenari en què ens estem movent. De tota manera, la nostra tesi en aquests precisos instants i el que anem a fer al Congrés de Madrid és defensar Catalunya. Per tant, com s'ha dit reiterades vegades, el preu d'una eventual investidura ha pujat i ha pujat moltíssim. I en aquest àmbit hem fet diferents crides a que pactem entre els partits independentistes quin ha de ser aquest preu i poder anar amb un frontispici, diríem, programàtic o estratègic, de-li com vulguis, tots plegats. I jo crec que ens haurem de veure, de moure, un cop vistos els resultats de les eleccions, en aquest paradigma. Per tant, la resposta és, no en tinc ni la més remota idea de si investirem o no investirem. Dit clar i curt, perquè la gent al final està una mica tipa de que fem comentaris allò assegurant A o assegurant B, després exactament el contrari. No em deixis de donar-me dos segons per dir-me que Barcelona no està declarada zona tensa, que se sàpiga.
S'han donat els primers passos.
No, ni s'han donat els primers passos. Si ho ha fet algú, és el govern de la Generalitat. I ho dic perquè, com que l'acabaig a pactar aquesta llei, i el Genís ho deu recordar, vaig ser jo personalment que he escrit algun dels articles, s'estan dient autèntiques barbaritats sobre aquesta llei. I bé, també crec que és un dels... També crec, sí, és que la premsa probablement no s'ha llegit el text de la llei.
Fantàstic.
I tampoc sabia la senyora presidenta del Congrés que el 2% i el 3% afecta a totes les pròrrogues de contractes, no als nous contractes, i que això sí que és per tothom, el 2% i el 3% dels increments en anys 2023 i 2024. Em sembla que cal aclarir-ho, perquè si no la gent no entén res, i això entronca molt amb el que parlarem després de l'extrema dreta.
Tot just ara començarem el debat sobre l'extrema dreta i en parlarem també sobretot plegat. Abans també vull preguntar-li, però, a Genís Boadella, diputat al Congrés, membre del PDeCAT, que avui ens acompanya, si cediran part dels seus drets a Junts per Catalunya perquè participi als debats de mitjans públics.
Junts per Catalunya participarà als debats dels mitjans públics perquè és una força representativa que té representació en altres cambres, com el Parlament o com els ajuntaments, i per tant als debats públics Junts per Catalunya hi serà, i nosaltres ens alegrem que hi sigui, perquè podrem confrontar amb ells precisament la diferència d'estratègia política que hi ha entre Junts i el PDeCAT. A partir d'aquí, la polèmica dels drets, jo crec que és molt fàcil. Escolta, es va signar un document, un pacte de coalició, aquests drets electorals eren del PDeCAT, que va, en una determinada època, entomar la fórmula de Junts per Catalunya, una fórmula que després va tenir vida pròpia. Però està clar que els actius, igual que els passius, eren del PDeCAT, i per tant nosaltres no és que haguem de donar res a ningú, sinó que hem de fer servir allò que és nostre.
Per cert, senyor Boadella, que en aquest mateix programa, la setmana passada, vam poder entrevistar el senyor Artur Mas, expresident de la Generalitat, i va dir el que va dir, unes declaracions que també van agafar una mica de volada. Segons ell, creu que el PDeCAT no s'hauria de presentar aquestes eleccions?
Bueno, jo crec que és bo que tothom opini. Evidentment, l'opinió del president Mas és una opinió que jo respecto i aquí perquè tinc una admiració durant molts anys, però també és cert que aquí hi ha una generació de gent de 40 anys que creiem que hi ha un projecte polític a defensar. Escolta, jo ho he donat tot perquè en Trias fos alcalde, el PDeCAT va pactar Barcelona Ciutat perquè en Trias fos alcalde, en Trias va fer de Convergència en estat pur. Això no és el que està fent Junts per Catalunya avui en dia. La gent que vulgui aquest tipus de política sap que qui ha de votar i qui està defensant aquestes idees són una generació de gent de 40 anys que avui representen el PDeCAT Espai Ciu.
Ara sí, va, entrem de ple en el debat que volíem parlar avui, un debat sobre l'extrema dreta i que ens durà cap a 3:45 de la tarda. La primera pregunta que els vull fer és si tenim un problema amb l'extrema dreta en aquest país. Ferran.
Jo crec que és evident, no? És veritat que no som els únics que el tenim. Hi ha, com s'ha explicat abans, com explicàveu, hi ha una onada reaccionària a tota Europa de fa temps, perquè hi ha algunes extremes dretes que han tingut èxit electoral des de fa força temps, des dels 90 mateix, a Àustria, a França, i per tant hi ha extremes dretes amb força arreu. Però és veritat que han agafat noves formes i noves tècniques, en realitat amb... per un discurs que és antic, que és un discurs que un li pot dir identitari, li pot dir natalista, segons el lloc, perquè hi ha diferents accents entre aquestes extremes dretes, però que en el fons consisteixen en dibuixar una línia entre un nosaltres que es fabrica contra un ells, que és tot el que sigui diferent per la raó que sigui, i pretendre, per tant, encapçalar i abanderar aquesta comunitat construïda al voltant del nosaltres, pretenent la fer homogènia i tractant d'extreure d'aquí tot el poder que puguin.
Santi.
Permetem fer una mica d'abstracció i mirar una mica des de dalt, no? Quin és l'auge de l'extrema dreta, en quin moment apareix, conseqüència de què apareix, no? Jo vull situar a l'origen, jo crec que l'origen de l'auge dels extremismes i dels populismes en la crisi econòmica i financera del 2008, que afecta tot el món. tot el món, no? I a partir d'aquí es produeixen fenòmens de radicalització de la societat, i a més insisteixo, radicalització de les societats democràtiques que lliurement, amb el seu vot, opten per opcions més radicals del que estem acostumats, no? I aquí podem mirar qualsevol país europeu i hem vist a l'auge d'aquests extremismes, d'aquests populismes. Home, són simptomàtics, per exemple, a Grècia, Tsipras em sembla que es diu, perquè ja fa tants anys i ara em sembla que han quedat tan reduïts ja en el Parlament grec que ja ni recordo, del partit Syriza, d'extrema esquerra, no sé si recordeu aquell personatge en Varoufakis, que va durar 4 dies, van fer un referèndum... Això era extrema esquerra, que després han quedat en l'oblit, però que fruit de l'aparició d'aquella força política que va governar Grècia, a Grècia també han aparegut l'extrema dreta amb força. És a dir, és com una conseqüència de que apareixen uns extremismes que després apareixen els extremismes dels pols oposats. Home, i Espanya també. Espanya també. L'aparició de l'extrema dreta a Espanya, sense cap mena de dubte, és fruit de la força de dos fenòmens populistes. L'independentisme, especialment a Catalunya, i el Podemos de Pablo Iglesias, aquells que acampaven a la Puerta del Sol i després van canviar la tenda de campanya per un xalet a Galapagar, doncs aquesta extrema esquerra. I això el que comporta és l'aparició dels pols oposats, que és l'extrema dreta. I l'aparició d'aquests populismes, insisteixo, ha passat arreu del món, occidental, als Estats Units amb en Trump. Jo crec que el Regne Unit també han patit sota, dintre dels partits...
Perdó, a quin extremisme responia?
Si es podia interpel·lar-vos,
Estic parlant de populismes, de populismes, no?
Escolta'm una cosa, hi ha alguna cosa que no entengui la culpa dels independentistes?
Deixa'm acabar, escolta, apareixen aquests populismes i, escolta'm, jo estic reconeixent que Trump és populista i no és...
Bueno, és que només faltaria que no ho reconegués, seria...
Home, només faltaria.
Seria curiós. Escolta,
home, ara només falta que reconegueu que també és populisme, doncs, per exemple, Podemos, no? I que Esquerra Republicana i l'independentisme també és, en part, populisme, una part...
A veure, jo entenc que estigués dient això perquè, com que
després,
és evident que Vox surt de les vostres files, perquè els seus diputats havien estat anteriorment diputats vostres...
Que vota gent d'esquerres, aquest partit, no? Potser ens hem de plantejar... No?
Què vol dir que els vota gent d'esquerres?
Sí, els vota gent d'esquerres.
Sí, quan et entrevista els vostres propis votants que deveu tenir identificats com els de Ceuta i Melilla, més o menys, o una mica diferent?
Escolta.
No, és clar, perquè posats a fer populisme, en sabem tots. A mi em sembla
que indignant... Que vosaltres en sabeu, això ja ho
sabem.
Em
sembla indignant que sigueu capaços d'atribuir la culpa a l'extrema de la sorgiment i de l'expansió de l'extrema dreta, als independentismes i a l'esquerra.
No.
Per què no ho feu a l'empobriment?
Si no és una reacció.
No, no és una reacció.
Pues, doncs,
és un pensament.
No, és una reacció.
No ho és.
Sí.
És un pensament
que... Tu pensaves que no, jo penso que sí.
Ah, bueno, doncs estupendo. És un tema aquell que totes les opinions...
És que si tots penséssim el mateix, tots seríem militants d'Esquerra Republicana, no? I no ho som.
No, el drama és que si ets militant d'Esquerra Republicana no vols posar ningú a la presó ni vols il·legalitzar ningú. I, en canvi, si ho ets de Vox, sí.
No per la seva militància política. Es posa a la gent pels seus fets, no per militància política.
La Pilar Vall-Llogera deia, de fet, una pregunta que jo volia fer després, però que trobo molt pertinent. Santi, totes les opinions en democràcia són vàlides?
No.
Escolta, jo penso que sí.
Jo ja he respost. No,
jo
no ho
són.
Que
sí, fins i
hi ha
tot,
opinions que s'han de combatre.
Les opinions independentistes són vàlides. I, escolta'm, i es refrenden en els vots populars.
Però és que no és per res. Però no podeu posar-ho igual.
Què hem de fer? Ah, no, clar. No. O sigui, és més legítim ser independentista...
Sí, des de la perspectiva...
Escolta'm,
vols deixar-me parlar 2 segons?
Però si estava parlant i m'has interromput tu...
Home, perquè m'he preguntat si es podia o no, perquè ja portaves una estoneta.
Arribarem al punt horari a les 4 i després tindrem molt més temps per parlar-ne de tot plegat. Acaba la Pilar, segueix en Genís i després ja us interpel·leu tots plegats.
Gràcies. Jo el que volia posar damunt de la taula és que aquelles opinions que tenen a veure amb la negació de drets a determinats col·lectius no són defensables. És a dir, el racisme no és defensable, no és una opinió, és un crim d'odi. La LGTBI-fòbia, exactament el mateix. Per tant, no es pot dir que totes les opinions són respectables ni que totes són iguals. I no és el mateix vessar davant d'un micròfon coses com que els immigrants se'ls ha de tirar al mar o no poden entrar, o no han de tenir drets, o no se'ls ha d'empadronar, o no han d'accedir a la salut, que dir, vull fer un estat diferent on tots hi siguin inclosos. Hi ha ideologies que són incloents i n'hi ha d'altres que són excloents.
L'independentisme és excloent en molts aspectes.
En absolut.
I no ho estem negant.
Absolut.
Tu pensaràs que no, jo penso que sí.
Pensa el que vulguis, però és que no és un tema de pensament, és un tema de dades. Quan Abascal surt i diu...
A tu no t'agrada l'Abascal, a mi no m'agrada Junqueras. Què vols que et digui?
Però és que no és un tema de si m'agrada o no m'agrada, és un tema de si el discurs de Junqueras
atribueix
drets que ho fa i si el de l'Abascal entreu a col·lectius que ho fa. No és que no sigui veritat, això és objectiu.
Deixem parlar en Genís i després farem segona volta, no patiu.
Jo soc menys abrandat, eh? Intento ser igual de contundent, però soc menys abrandat, ja ho avanço. En tot cas, jo, tornant a l'origen de la pregunta, tenim un problema amb l'extrema dreta tot plat? Jo crec que tenim un problema també amb els partits i la manca de resposta que han donat a determinades realitats. És a dir, l'auge de l'extrema dreta molt sovint és per la resposta tíbia que hi ha hagut a l'hora d'afrontar segons quines, diguem-li, problemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que s'identifiqui ràpid. No vull dir que sigui un problema. Diguem determinades realitats noves, diguem-ne determinades situacions, determinades convivències. No? És a dir, la manca de resposta dels partits ordinaris a aquestes realitats han donat un camp per córrer sense límit a la famosa extrema dreta. Però aquí hi ha un problema, també. Quan tu abordes...
I a l'esquerra, també.
I a l'esquerra, també. Però quan tu abordes aquests temes, hi ha gent que té la pell molt fina i que diu de què es pot parlar i de què no es pot parlar. I llavors, automàticament, si tu dius que la immigració ha de ser regulada, ha de ser ordenada i que aquí no hi cap tothom, hòstia, ja estàs dient que ets un feixista i que no pots parlar d'aquest tema. Que això... Vull dir, hi ha una mena d'espai privat en quin espai es pot parlar i quin no es pot parlar, que dificulta molt aquests debats. Jo crec que tots plegats haurien de fer una reflexió seriosa i dir, sota, es pot parlar de tot? Jo crec que sí que totes les opinions es pot parlar de tot. Evidentment, hi ha opinions que respecten els drets fonamentals i opinions que no. Opinions que respecten la democràcia i opinions que no. Però el feixisme se'l combat dialogant amb ell i posant-lo en ridícul. I no prohibint-lo. Perquè prohibint-lo fas el mateix que fan ells. I això ho has de fer tant amb el feixisme com estic d'acord amb l'extrema esquerra, que també n'hi ha. Però no ens ha ofès mai l'extrema esquerra fins ara i en canvi ara ens ofem molt l'extrema dreta.
S'ho feu ràpid abans de les 4 de la tarda. Anirem així, eh? Ferran, Santi, Pilar, Genís.
A veure, d'entrada, jo crec que per ser honestos amb nosaltres mateixos i intentar també ser honestos amb l'audiència, no? Les diferents corrents de pensament a la nostra societat sí que en part reaccionen unes a les altres. Tenen Hi ha potser creixements electorals que poden tenir a veure amb una resposta, una mobilització d'un altre sector i tal, però al final, socialment, hi han estat sempre de fons i poden haver anat evolucionant al llarg dels segles, però corrents progressistes de pensament, corrents conservadores de pensament, corrents reaccionàries de pensament, corrents, si voleu, revolucionàries per l'esquerra de pensament, sempre n'hi ha hagut. Vull dir, te'n pots anar als carbonaris, te'n pots anar als carlins, te'n pots anar a qualsevol cosa i sempre hi ha estat. Per tant, el que vinc a dir amb això és que diguem, el populisme de dretes o la corrent reaccionària de dretes que veiem ara amb certa força a diversos llocs d'Europa, però també a Catalunya i a Espanya, ja hi era. Almenys en potència i potser reduïda a cercles minoritaris, etc, però hi és. I quan, i ho dic amb respecte al Partit Popular, però quan una excrescència d'extrema dreta del Partit Popular comença a treballar i comença a tenir cert èxit explotant doncs, les formes i les maneres que ha vingut, suposo, a predicar Steve Bannon des dels Estats Units per tota Europa, doncs sí, té a veure amb alguns factors com la crisi econòmica del 2008 o arribada aquí especialment al 2010, o té a veure amb la crisi de determinades, diguem, qüestions de l'estat del benestar que tenen a veure amb donar una resposta material a les necessitats de la gent, té a veure amb altres fenòmens, diguem, de canvi social, d'acceleració del creixement de la diversitat de les nostres societats, té a veure amb tot això. Aleshores, com es combat això? No només, diguem, exposant els arguments de qui, diguem, té línies de pensament contràries als valors democràtics, sinó també combatent les causes, és a dir, segant-li l'herba sota els peus, fent polítiques públiques. O sigui, per exemple, quan et venen determinats discursos de l'extrema dreta que pretenen confrontar l'últim amb el penúltim i et diuen tu no tens beca menjador per culpa de l'immigrant, doncs la resposta no és abonar-se a això ni comprar-los el marc conceptual, sinó més beques menjador. És a dir, un estat social més fort, més ampli, perquè no es tracta de confrontar el que té necessitat amb el que té més necessitat.
El que passa és que aleshores t'acusaran de que estàs inflant els impostos, per dir alguna cosa.
Bueno, però aleshores ja entrem en un debat normal de les prioritats polítiques de cadascú.
Això és el que volia dir, que no és exactament un debat normal, perquè com que se senta en la pobresa, en la por, de fet, l'extrema dreta puja quan la gent sent que alguna cosa que li pertany li és robada. Jo coincideixo bastant amb el que deia abans el Genís, de que hi han coses de les quals sembla que no se'n pugui parlar, i per tant això ens fa un flac favor, però és que parlar-ne probablement desmuntaria determinades tesis de l'extrema dreta. Per mi, una de les coses que està abonant molt és, i per això em parlava de la llei d'habitatge, és la capacitat que tenim les esquerres, o les suposades esquerres, de que aquelles normes que diem que fem quan arribem al poder, realment, o quan arribem a la capacitat legislativa i executiva, que realment la gent les percebi. Per tant, la sensació que hi ha és que fem molts anuncis, però la gent no rep l'ingrés mínim vital, la gent pagarà moltíssim pel seu lloguer, hi hagi llei d'habitatge o no n'hi hagi. És a dir, quan hi arribem, no som capaços de fer lleis realment progressistes i, sobretot, que impactin. I, per tant, es viu com si tot plegat fos un bolor generalitzat. Si ajuntes la disrupció que representa en la transmissió de missatges les xarxes, resulta que mentides es poden escampar amb una celeritat que abans no passava, i que l'inflamament, per entendre'ns, de les baixes passions també és molt més fàcil fer-ho, amb la qual cosa la gent està sistemàticament irritada, furiosa i diria fins i tot trista, i això és un camp abonant perquè pugi l'extrema dreta, perquè no tenim un projecte col·lectiu que il·lusioni, sinó que tot fa por. Tot em roben, tot em treuen, perdona.
Santi, va.
Té tota la raó, però un biaix. Té tota la raó, no? Quan hi ha coses que no funcionen, quan la societat no troba respostes a la política, busca radicalitats i busca extrems. I dic el biaix, perquè no només és l'extrema dreta, també és l'extrema esquerra.
Sí, però és que debatem sobre l'extrema dreta.
Està clar.
Fem-ne una altra sobre l'extrema esquerra, si voleu.
L'extrema esquerra segurament us queda més a prop que l'extrema dreta.
Santi, fem una cosa.
Però és que no existeix l'extrema esquerra, home.
T'ho pregunto clar per entendre'ns, La CUP, que podríem definir d'extrema esquerra, és equiparable a Vox?
No, aneu a parar.
Efecte. El populisme i el radicalisme és un efecte, insisteixo, del mateix.
Però quan tu dius, Santi, no vull entrar jo al debat, és per aclarir-ho, Quan tu dius, quan tu equipares l'extrema esquerra a l'extrema dreta...
Algú té dubte de que la CUP és una força política radical, antisistema...
Perdoneu, però és que insulteu la intel·ligència posant equilibradament Vox i la CUP.
Disculpa'm.
Perdoneu,
Aviam si aprenem a respectar les diferents ideologies. Jo respecto perfectament a la CUP. La respecto, igual que respecto a Vox, evidentíssimament. Compartiré més o compartiré menys, o compartiré molt poc, i els combatré democràticament, amb arguments.
Ets conscient?
No amb desqualificacions.
Suposo que ets conscient
no
que Vox a vosaltres no, i la CUP sí. Serà democràtica.
Bueno, la CUP defensa sistemes que a vegades jo crec que no són democràtics.
Ah, sí?
Sí.
Va, exemplifica.
Moltes vegades, escolta'm, hi ha
coses... No, digue'm una norma que hagi proposat la CUP que no sigui democràtica.
Però en el seu ideari, doncs, hi ha coses que són més aviat poc democràtiques, més a prop del comunisme i del
sovietisme
que no
pas
d'una altra cosa.
I legalització de partits polítics, expulsió d'immigrants...
Espera, acaba el Sandi i l'hora següent la començarà el Genís.
Per la CUP hi hauria gent que no tindríem dret, vaja, ni a trepitjar el carrer.
Si m'ensenyes un sol paper de la CUP que digui que algú se li treu en drets...
Les fotos de la CUP intentant envair la seu del Partit Popular. Si vols t'ensenyo això. Algú tan democràtic...
N'hi ha hagut a tot arreu.
Algú tan democràtic...
És un element més.
Cosa
que els de Vox... Sindicat de Llogaters...
Cosa que els de Vox no han fet. No, i el Sindicat de Llogaters també venen a nosaltres.
Santi, tens mig minut, de veritat.
Però és que utilitza ell, el meu temps l'està utilitzant ella. És a dir, a mi em donaves la paraula després del Ferran, ha parlat ella després del Ferran, i quan em torna a tocar a mi, torna a parlar ella.
Per tant, vol dir que només m'entenc vosaltres dos, ja us ho dic
no,
jo.
Fem una cosa.
Home, deixem argumentar.
Fem una cosa, que no queda temps i haurem de tallar per anar a serveis informatius. Escoltem els serveis informatius d'aquesta casa, ens posem a l'actualitat i comences tu l'hora següent. Fem-ho així.
Ho fem així.
Gràcies.
Manes.